Josep Maria Martí i Josep Maria Brunet, de seguida continuem parlant, però abans deixeu-me introduir un altre tema amb un altre interlocutor. Es parla molt de la resposta a la sentència del judici del procés i es parla molt de que ha d'estar basada en la desobediència civil i no en la resistència i en la resistència no violenta. De moviments amb aquesta base van veure uns quants al llarg del segle passat. El més famós, el liderat per Gandhi a la Índia per alliberar-la del domini del colonial britànic. Però en aquest segle XXI n'hi ha hagut molts més, com les primaveres àrabs o l'enderrocament de Slobodan Milosevic a Sèrbia, que també han tingut èxit i que han exercit una forma de resistència pacífica que pot servir-nos per parlar del cas català. En parlem amb tot un expert, el doctor en dret i ciència política, Aitor Díaz Anabitarte. Senyor Díaz, bona tarda.
Bona tarda.
Començo per la pregunta clau. Segons ens ha explicat, no hi ha cap moviment independentista que hagi aconseguit la secessió a través de la no violència i la desobediència civil?
No.
Cap?
No. La desobediència civil dona molts rèdits. Així ho expliquen molt bé dos autores en un llibre que el mateix Raül Romeva el va citar durant la vista del Suprem, amb el problema que, en quant al com, sí, la lluita no violenta aconsegueix els seus objectius i de vegades els aconsegueix abans o més ràpidament o amb més garanties de que la cosa perduri que la violència, amb l'excepció de quan la cosa que s'està, diguéssim, lluitant o debatint o diguéssim, la cosa en qüestió, doncs és un tema territorial, un tema de secessió.
I per què? Quina explicació hi ha que la lluita no violenta no aconsegueixi els seus resultats?
Perquè anem al moll de l'os, al final. Vull dir, l'Estat es fonamenta en la violència i anem al moll de l'os. Històricament, això sempre s'havia aconseguit per sang o per semen. I no sé si sóc políticament incorrecte ara.
No, ja t'entenem, ja t'entenem.
Es diu així.
Sempre són moviments de desobediència no violents. Quan és desobediència civil, sempre és no violenta, per definició.
Sí, sí. El concepte fa molt temps que està sobre la taula. De fet, Antígona, Creonte, tot el tema aquest de la desobediència, desobeeix a no poder fer sepultura, la mitologia grega, me'n vaig a la mitologia grega. Després hi han diferents autors, que mig autors, mig activistes, són una mica igual que Gandhi. Gandhi és un activista, és un teòric de la política, és una mica un híbrid, no? Està Thoreau, evidentment, però prèviament tens a William Penn, i a mi hi ha especialment un personatge, jo crec que és un personatge, va viure poc, 33 anyets, del 1515, a l'època de Maquiavel i d'Erasmo, que es diu Hacienda de la Boti. I ell ja parla del discurso sobre la servidumbre voluntària, que és una mica el concepte que hi ha al darrere de la desobediència. Per què desobeïm? Perquè primer obeïm, perquè, diguéssim, el pacte social, l'Estat es fonamenta en l'obediència dels primers seran súbdits i després seran ciutadans. Doncs a mi m'agrada molt aquesta idea de la desobediència, i el discurso sobre la servidumbre voluntària. Es pregunta per què hem d'obeir a l'uno, o el contra uno, no? L'uno és el senyor monarca absoluto. Vaig a la pregunta. En l'actualitat hi ha John Rawls, un dels filòsofs de la política més potents que hi ha actualment, contemporanis a nosaltres, la defineix en base a quatre característiques: acte públic, no violent, polític i conscient. I totes quatre característiques que són igual d'importants. És a dir, públic, perquè no pots fer-ho de portes endintre, no desobeïm a casa nostra,
sí,
desobeïm
al carrer,
públicament, exacte. No violent, perquè si no ja no és desobediència civil, és desobediència criminal, potser. Polític, perquè té un contingut polític. I l'última, de vegades, és conscient. Tu desobeixes conscientment i amb consciència de les conseqüències. No, una mica la idea va per aquí, amb intenció de transformar, de donar la volta a un status quo, d'introduir millores en drets socials. Diguéssim que aquesta seria una mica la definició. La que més m'agrada actualment és la de John Rawls. Crec que és la més acertada i la que està més actualitzada, que no si te'n vas als clàssics.
Per tant, des de la seva perspectiva, un poble que es vulgui separar, la desobediència civil no li serveix.
No ho sé, no és que no li serveixi. Si ho la posa en pràctica i ho aconsegueix, li haurà servit.
Vull dir, però la perspectiva històrica ens diu que no.
Ens diu que malauradament no, que hi han petites conquestes, també no tots els... És a dir, el fet de que en una lluita on la qüestió en si, la qüestió en disputa és la secessió, la sobirania territorial, hi hagi hagut un grup terrorista, per exemple, cas de la IRA, el cas d'ETA, no vol dir que juntament amb aquell moviment o precisament persones que no estan d'acord per aquella via hagin intentat articular vies no violentes. De fet, en el llibre aquest en el que feia referència al principi, que el mateix Raül Romeva el va citar durant el judici, en l'apartat on fan un bolcatge empíric de crec que són 300 o 200 i pico lluites no violentes, i en el cas d'Irlanda parlen de que hi ha una victòria parcial. Estableixen tres categories, victòria, o sigui, succés, failure i victòria parcial, i en el cas d'Irlanda parlen de victòria parcial. Evidentment no prenen com a testimoni les accions armades, sinó tota una sèrie de manifestacions, de mobilitzacions de protesta per la via de la no violència.
Una revolució no violenta és més difícil de fer que una que faci servir la violència?
Jo no n'he fet cap mai, ni de violenta ni de no violenta, per tant no ho sé, però m'imagino, suposo que clar, depèn de per on depèn de per on ho enfoquem. És més difícil, et demana més coratge, i llavors per aquí podríem entendre que és més difícil. També disparar també té un cost, és difícil disparar els que estudien sociologia militar saben el preu que té quan que jo sóc un soldat, disparo, mato algú, ho veig, i això també té un cost personal. Però si ho veiem en a grosso modo, no, des d'una perspectiva des de fora, jo crec que poder sí, podríem dir que és una mica, per no anar amb absoluts, ja sé que ens demaneu sempre que siguem molt clars i molt d'això, però jo crec que una mica més sí, és perquè exigeix molt més, molta més serenitat, molta més convicció en allò que estàs fent, perquè al final el que comentàvem és l'estratègia en si, la teva principal arma. I la poso entre cometes, la paraula arma, perquè no en fem servir d'armes. Com que no tenim armes, tenim estratègia.
L'independentisme català té una estratègia clara, segons el seu parer?
A vegades sembla que sí, a vegades sembla que no massa.
L'1 d'octubre, per exemple?
L'1 d'octubre és una acció de desobediència civil bastant clara. Vull dir, les imatges parlen per si soles. Vull dir, hi ha un mandat judicial que diu que no es pot celebrar allò, i hi ha una gent que no fa cas, que és que desobediència civil és no fer cas.
Per què diu que és una demostració de jiu-jitsu? Què vol dir això?
El jiu-jitsu polític, això, bueno, quan feia el repàs dels autors m'hi deixat també una mica el Maquiavel de la no violència, que li diuen, el Jean Sharp. Jean Sharp ens va deixar l'any passat, doctor per Oxford, i un dels llibres més importants és la seva tesi, Politics of Nonviolent Action, de l'any 73, si no recordo malament. I en allà, diguéssim, que el que fa és desenvolupar tota una teoria i una pràctica de com s'ha de portar a la pràctica la desobediència civil. La conceptualitza, és a dir, al final ell fa un diagnòstic de com és el poder, existeix poder, hi ha autoritats, perquè nosaltres volem, recuperem a Hacienda la Boetí, el que deia abans, com que nosaltres obeïm, llavors et reconeixem com a poder. I a partir d'aquí desenvolupa tota una sèrie d'estratègies, i el concepte una mica que resumeix la idea és aquesta del jiu-jitsu, és a dir, fer servir les accions de resposta, les agressions per part del teu rival que se li girin en contra. La foto de WhatsApp que circulava per la tarda de l'1 d'octubre, on hi ha les diferents, o no, el 2 d'octubre, les diferents portades dels diaris més importants d'Europa, ja siguin més conservadors o més progressistes. Hi havia una certa, al final, intentant que se li giri en contra. És el jiu-jitsu, no? El jiu-jitsu, la lluita aquesta, doncs al final és la teva força, el teu cop de puny, al final l'utilitzo contra teu, sense tornar-te'l. Si no és la mateixa força que tu estàs fent servir contra mi, és la que et farà caure
la
tu.
La defensa personal del judo, el jiu-jitsu, no, en realitat.
Suposo que va per aquí la cosa.
És curiós perquè, parlant i buscant coses d'aquest autor que vostè ens menciona, Jean Sharp, hi ha un documental que es diu Cómo empezar una revolución, a més per Televisió Espanyola, curiosament, que en fi, que va molt bé de veure, i on te n'adones que hi ha moltes coses que semblen inventades per l'independentisme en aquest procés que estem vivint, però que en realitat ja ho estan, no? Per exemple, els independentistes catalans han triat un color, el groc. Triar un color identificatiu és un invent nostre?
No. Això és una estratègia més. Al final, el color el que fa és cohesionar el moviment, identificar-lo una mica. Són estratègies. Del documental se'n desprèn diverses referències bibliogràfiques. La més important, jo crec, a nivell usuari, estem a la ràdio, a nivell usuari, un llibre que va traduir fa poc l'Institut Català Internacional per la Pau, de com fer una revolució, que respon també al mateix títol del documental, I en aquest documental, en aquest llibre, ens parlen de 198 mètodes de no violència i desobediència civil, agrupats en quatre grans blocs. Seria la protesta, la visibilització de protesta, i aquí hi ha, doncs, estan detallats, fins al punt de sentar-se en la calle, fil per randa. El segon bloc és la no cooperació política, el tercer és la no cooperació social, i el quart és la intervenció no violenta. És a dir, per resumir-ho una mica ràpidament, però no fàcilment, perquè el concepte serà una mica, sorprendrà una mica, la creació de governs paral·lels. La creació de governs paral·lels. Entre d'altres, la intervenció política vol dir intervenir políticament, ja no a través de la no cooperació o la protesta, ja sigui política o econòmica, sinó la creació de estructures paral·leles de...
Estructures d'estat, de govern d'un nou estat.
Però per la via des de baix, no des de dalt. Mm-hmm. Aquesta és la clau.
Més coses que m'han sorprès. Les pancartes en anglès, per exemple, que hem vist al camp del Barça. Això ens ho hem inventat nosaltres?
Home, les del camp del Barça suposo que sí,
sí,
perquè
però en general...
la gran sort de tenir el camp del Barça. Però no, és un megàfon. El camp del Barça és un megàfon. Per aquest tema, en aquesta qüestió en concret, és un megàfon, internacional. No sé, vosaltres...
Sobretot em referia al tema de l'anglès, de les pancartes d'anglès.
Ah, sí, sí. Bueno, clar, fer-ho... De fet, és una de les coses que es busca és la repercussió internacional. Busques aquí, també, i més a més en un món 2.0 o 3.0, o no sé com li diem
ara. I les cassolades?
També és
ja estan, bueno, inventades, també.
Sí, bueno, inventades. Ja, com a acció ja s'ha fet. Però, bueno, és compleix tots els requisits i vas veient, és bastant divertit, entre cometes, perquè, bueno, respon una mica el que llegeixes als llibres. Ho vas, a més, a mi, en el meu cas, va coincidir que jo estava acabant la tesi quan tot això va començar. I era com, allò que estàs llegint tu sol a una biblioteca, després, doncs té un cert sentit, o és real, no estàs fent volar coloms. No?
En un exercici de desobediència civil pacífica, el teu rival, per dir-ho així, vindrà a molestar-te? Vindrà a provocar-te?
Home, segurament sí.
Vindrà a violentar?
Segurament sí. De fet, bueno, també la gran pregunta és, també amb aquest tema, què hagués passat si Gandhi hagués fet el mateix contra França? Potser no haguessin acabat les coses igual. Ho dic per tarannàs. Però, anècdotes a part o preguntes imaginatives a part, el rival t'intentarà violentar i intentarà també construir un relat de violència. Si no el troba per enlloc, intentarà construir. Això està als llibres que tracten sobre aquesta qüestió, els llibres acadèmics.
Per tant, no estem vivint res nou, ara.
No. A Catalunya sí, perquè no ho hem viscut mai,
yeah.
Però en el cas, per exemple, de l'1 d'octubre, jo puc tirar d'una anècdota personal. Els meus noms han delat, tenia cognoms, tinc la família del País Basc. Les imatges de l'1 d'octubre al País Basc no van sorprendre. Estaven malauradament acostumats a accions d'aquest tipus. Anaven a detenir algun membre de la Mesa Nacional de Ribatasuna, remonto a molts anys enrere, o alguna persona del cas vinculada al cas Bataragune, i aquestes accions en les que fan allò de l'arrencacebes famós per... Crec que hi ha unes imatges a Sant Juan de Gaztelugatxe, fins i tot, que es van amagar allà a l'església, i aquestes accions havien passat. Per tant, no són noves en aquest sentit. És ben bé el que passa.
La desobediència civil ha de ser continuada en el temps?
Potser no continuada cada dia, però sí que hi ha d'haver una estratègia global que et permeti mantenir l'estratègia viva. Potser les accions són manifestes o latents, però el fet de que no hi hagi una acció concreta no vol dir que el grup desobedient estigui, no sé com dir-ho, desatenent les seves funcions com a grup desobedient, sinó que està, potser no toca en aquell moment, sinó que també desgasta tot, i ho diu Gandhi. És a dir, mesura les teves forces perquè desgasta això, i desgasta potser més que l'altre, perquè rebràs tard o d'hora, diuen més o menys.
En el cas català es dona una circumstància que no sé si és molt habitual. Hi ha càrrecs electes, com el president Quim Torra, que diuen estar disposats a exercir la desobediència. Vostè realment per això creu que han desobeït?
Les institucions no poden desobeir, no desobeeixen, de fet. El que fan és no complir les seves mateixes normes, i no tenim només exemples aquí. Quan una comunitat autònoma no és ben bé desobediència, però és que les institucions no desobeeixen, no poden desobeir. Les institucions són com robots. Tenen un funcionament i allà, fins que no arriba, no, Skynet, doncs no existeix, són robots les institucions, tenen les seves normes i no poden desobeir. Ara, la corrupció, allò és desobediència, no, és no fer el que tu hauries de fer. I si hi ha un dictamen d'alguna junta electoral que digui que tu has de treure aquella pancarta, doncs l'has de treure. Una altra cosa és que articulis un mecanisme de resposta o que una part de la societat articuli un mecanisme de resposta. Estic pensant en l'Ajuntament de Berga.
Sí, aquest és un tema molt interessant, perquè l'Ajuntament de Berga, clar, la seva alcaldessa, Montse Venturós, de la CUP, que va ser inhabilitada per haver mantingut una estelada a la façana de l'Ajuntament, al final acaba traient darrerament aquesta estelada, no? I ella diu, és que jo la trec perquè si la deixo encara tindré més problemes. Però no la trec perquè no la vulgui treure, sinó perquè estic com sola, no? Aquesta estratègia ha de ser conjunta.
També. Jo em referia més a aquest exemple, no en aquest episodi, sinó en l'anterior episodi, crec que van ser els veïns que amb fils sí. van poder mantenir encara
davant de l'Ajuntament.
No penjada de l'Ajuntament. Mm. Aquestes coses que semblen de murri, és una de les peces claus, és la imaginació, no? Ahir llegia o veia notícies sobre Hong Kong i el periodista tancava la crònica dient protestes imaginatives. És que, bueno, és una de les del Gandhi i Sharp i tots els que estan darrere d'aquest concepte ens conviden a ser imaginatius. De fet, ens diuen que hem de ser-ho, perquè, de fet, la norma és la violència.
I la desobediència civil, diguem-ne, individual... Imaginem que sortim del context que estem parlant, com pot desobeir un, com pot protestar contra el sistema? Quins exemples ens pot posar?
Tenim l'exemple de les persones que tenen una consciència pacifista i no decideixen pagar la part proporcional que el seu estat paga, es desgasta en pressupost de defensa. Imaginem que són un 2%, doncs el 2% de la meva declaració de la renta no el pago. Alerta, amb aquests 2% no me'l gasto i me'n vaig al bar a fer pinxos, sinó el dono a una ONG, adjunto o faig una donació a una entitat sense ànim de lucre, adjunto el tiquet i, com dient, hi ha una certa... O sigui, has de jugar més net que el teu rival, fins i tot en aquests casos, i ho has de justificar.
I llavors et vindran a posar una multa.
Sí, o no. A vegades, em consta que en el cas d'aquí a Catalunya el col·lectiu de persones que porten fent això... Hisenda tampoc no... Potser per no aixecar la llebre, no?, que es diu. Al final Hisenda no els ha anat perseguint. Potser m'estic equivocant i hi ha algun oient que sí que li han...
És estranya, perquè Hisenda... No perdona. Aquestes coses no les perdona,
Però potser per por a represar... Ràpidament podrien articular un mecanisme de resposta. Sí que paguem els diners, no els es quedem per gaudi personal. El que estem és en contra de que l'estat espanyol es gasti X diners en pressupost de defensa, perquè estem en contra de les armes.
Aquests són alguns dels conceptes que ha marcat la història recent de la desobediència civil. Ens diu el nostre convidat que funciona molt bé en moltes qüestions, menys en els casos de secessió, que històricament doncs, no ha funcionat. Veurem si el cas que ens toca confirma la regla o no. Fem una petita pausa i en parlem també amb el Josep Maria Martí i Josep Maria Brunet.